Després de la pausa per viure la Setmana Santa, els migdies de COPE Menorca, comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem aquí amb tots vostès avui, na Sònia Febrer, na Neus Pons, Antoni Fullana i en es control, Antoni Barbeu.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat per l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
Ens trobam en el temps de Pasqua, temps d'alegria i esperança perquè Jesús ha ressuscitat, fent així possible que visquem per sempre amb Déu al cel. Aquests dies, a més, us convidam a seguir pregant per la total recuperació dels preveres Joan Bosco Faner i Cristòfol Vidal i del diaca Sebastià Bosch.
Començam el programa d'aquesta setmana amb les notícies que ens ha deixat l'actualitat de la nostra Església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens informa de la trobada de Pasqua dels preveres i els diaques.
Dia 3 d'abril, els preveres i diaques de Menorca es van trobar a l'ermita de Sant Joan dels Vergers de Maó per a celebrar junts el temps de Pasqua, amb un dinar de germanor i una estona de convivència i pregària. Com ja es va informar, de tornada a Ciutadella, els preveres Joan Bosco Faner i Cristòfol Vidal i el diaca Sebastià Bosch van sofrir un accident. Gràcies a Déu, tots evolucionen favorablement de les ferides, fractures i contusions. Durant aquests dies, el bisbe Gerard ha visitat i s'ha interessat pels altres accidentats, comprovant també la seva milloria. El bisbat de Menorca agraeix profundament totes les mostres de suport i a les pregàries rebudes en aquests moments tan difícils.
A continuació, na Vera Moll ens explica la peregrinació que ha fet un grup de joves pel camí de Santiago.
Aprofitant el temps de Pasqua que estem vivint, el 31 de març, un grup de joves de les comunitats del Centre Catequístic de Sant Miquel i de Sant Rafel van iniciar una peregrinació a Santiago de Compostela. Sarria, Portomarín, Àrzua són alguns dels indrets que van visitar durant el trajecte. El 2 d'abril, al capvespre, els dos grups es van trobar i van compartir l'Eucaristia a l'Església Sant Tirso, on mossèn Joan Camps va concelebrar. El 4 d'abril van recórrer el trajecte més llarg, fins a Monte do Gozo, un total de 34 quilòmetres. Finalment, el 5 d'abril, els dos grups van arribar a Santiago de Compostela i van participar a la missa del peregrí a la catedral, on van llegir una pregària d'acció de gràcies. En David Moll, un dels joves participants, ens explica com ha viscut aquesta experiència.
Per jo, fer el camí de Santiago ha estat una gran il·lusió. Ha estat una experiència que no oblidaré mai de la meva vida. He passat temps amb els meus amics, he tingut l'oportunitat de conèixer altres persones que eren llunyanes a jo i també he pogut aprendre. Una altra cosa que m'agradaria remarcar és el fet que, bueno, que quan te quedaves tot sol en el camí, o bé perquè els altres quedaven enrere o perquè eres tu que anaves un poc més a poc, el meu cap va reflexionar molt sobre moltes coses, com per exemple, de la sort d'haver pogut viure aquesta gran història que juntament amb tots els de Sant Miquel hem escrit. Fent el camí aprens coses de tu mateix i sobretot el que em va agradar més és que quan entres dins Santiago, almenys jo, sembla que estàs mantenint un contacte directe amb Déu.
Per acabar, els hi parlam del nou llibre que ha publicat la religiosa Anna Seguí. L'informa Diego Dubón.
Anna Seguí, religiosa carmelita natural de Ferreries, ha publicat el llibre Momentos Orantes de l'editorial Paulines. Com bé indica Anna Seguí Martí a la introducció, aquest és un llibre de textos breus on es manifesta la relació de l'autora amb Déu i que expressen també el pas de Déu per la seva vida. Anna Seguí ofereix aquesta obra per llegir-la amb serenitat, a poc, deixant que el seu contingut reposi en la intimitat del nostre cor, perquè en els moments de silenci, reflexió i pregària és quan ens podem trobar profundament en Déu. La lectura de Momentos Orantes ens proporciona la possibilitat de renovar el desig de la trobada en Déu a través d'expressions breus de les vivències i emocions de l'autora. El llibre està disponible a les llibreries de Menorca i també es pot comprar a internet.
Oh, El Papa Francesc ha volgut que el 2024 sigui un any dedicat a la pregària per a la preparació del jubileu que celebrarà l'any 2025 a Roma.
Aquest temps dedicat a la pregària va començar el passat 21 de gener, diumenge de la Paraula de Déu. El Sant Pare ha expressat la seva alegria que l'any 2024, que precedeix l'esdeveniment del jubileu, es pugui dedicar a una gran sinfonia de pregària, abans de res, per recuperar el desig d'estar en la presència del Senyor, d'escoltar-lo i adorar-lo. Les diòcesis, les congregacions religioses i totes les institucions de l'Església estan convidades a promoure la centralitat de la pregària individual i comunitària, destaca el Papa.
El mes d'abril se'ns convida a pregar amb els salms. Des d'antic es deia que la pregària és la respiració de l'ànima i per si mateixa fa brollar, créixer i acompanyar tota experiència religiosa. Els salms són la pregària d'Israel que sumeix l'Església. Tot queda implicat en la lloança a Déu, des dels animals fins a les estrelles del cel.
Els 150 salms són una conversa profunda, de vegades en dolor, en sofriment, altres amb alegria, amb esperança, també amb confiança, amb acció de gràcies. Hi ha un salm per cada circumstància del teu cor, capaç d'expressar a Déu amb precisió el sentiment més profund que l'habita. Aquest salm és aquí i ara la paraula que Déu vol escoltar de tu.
Els salms, a més de la pregària personal per al diàleg íntim amb Déu, trobam la pregària de l'Església que es viu a la celebració, a la litúrgia. El poble sencer que es reuneix per a la lloança a Déu amb els salms és el gran alè de la humanitat i de la creació, lloant el seu Senyor i Creador.
Des de que se fue todavía no.
Aquesta setmana ens acompanya la música de Hakuna. Ara ens canten Por qué lloras.
Al que por amor vivía se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. Regalado la eternidad. No entiendo.
Esta semana entrevistamos a Beatriz Moreto, responsable en Cataluña y Baleares de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El pasado mes de febrero estuvo aquí en Menorca para ofrecer una charla sobre el tema Los cristianos perseguidos en el siglo XXI. Buenos días, Beatriz, y bienvenida.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Para empezar y entrar un poco en contexto, te queríamos preguntar, ¿cuál es la misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que apoya a la Iglesia en su labor evangelizadora en todo el mundo, pero prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas a causa de la fe. Nuestra fundación quiere servir a las iglesias locales en su labor de anunciar al Señor en condiciones difíciles o adversas. Y como somos una misma familia, pues nos duele su sufrimiento y les acompañamos con la oración.
¿Y cuál es tu papel dentro de esta fundación pontificia?
Bueno, mi papel, yo soy responsable en Cataluña y Baleares de la fundación y me encargo de promover nuestra misión en favor de los cristianos que sufren y así generar un vínculo fraterno entre ellos, entre esta iglesia perseguida y necesitada, y nosotros, que en cierto modo también estamos necesitados también, ¿no?, de su testimonio de fe y de vida.
Y también ofrecéis, ¿no?, charlas, conferencias, como la que
exactamente
ofreciste en Menorca.
Sí. Exacto, en ese trabajo de promoción, de dar a conocer, pues esto engloba tres cosas, ¿no? Por una parte, el dar a conocer esta realidad, una iglesia que sufre persecución y necesidad en tantas partes del mundo, y eso lo hacemos a través de diferentes actividades, como pueden ser charlas, conferencias, tenemos exposiciones fotográficas, testimonios, etcétera. Luego también invitamos siempre a la oración, pues como he dicho, es importante acompañar a estos hermanos en la fe, pues con la oración. Y por último, invitamos también a colaborar a las personas que nos conocen, nos escuchan, pues para poder seguir con los proyectos que financiamos cada año.
Y en la actualidad, Beatriz, ¿qué países sufren persecución religiosa a los cristianos? Es un tema del cual el Papa Francisco nos habla bastante para concienciarnos.
Sí, bueno, pues según nuestro informe de libertad religiosa en el mundo, los peores países para vivir la fe son aquellos dominados por los totalitarismos, ¿no?, gobiernos totalitarios, como sería el caso de China o Corea del Norte. Pero también los nacionalismos cada vez son más proliferantes, y es el caso de India o también está la situación de los países que sufren extremismo islamista, que este último fenómeno es el que está ahora mismo asolando el cinturón central de África, con países, ¿no?, de los que estamos oyendo hablar, como es Nigeria, Burkina Faso, Mali, etcétera.
¿Y cuáles son en general los motivos de esta persecución? Imagino que la no libertad religiosa es uno de los motivos principales.
Por supuesto, la persecución es la consecuencia directa de la falta de libertad religiosa en un país. Y hay que remarcar que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en las diferentes constituciones nacionales de muchísimos países. O sea, no es ningún privilegio. En aquellos países donde no hay libertad religiosa, sin lugar a dudas, hay discriminación y o persecución, incluso hasta la muerte por causa de la fe. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada, precisamente por la vocación y misión que tenemos, no deja de alarmar ante el incumplimiento de este derecho a nivel global y de su impunidad en aquellos casos donde hay delitos graves y donde se vulnera este derecho, ¿no? Cada vez hay más intransigencia y falta de respeto por las comunidades hacia las comunidades creyentes, sobre todo en aquellos países donde son minoría. De hecho, en uno de cada tres países del mundo no se respeta hoy en día la libertad religiosa.
¿Y cuáles son los logros que Ayuda a la Iglesia Necesitada está consiguiendo? Si nos puedes poner algún ejemplo.
Bueno, pues precisamente denunciar esto, ¿no? Que es inaudito que en pleno siglo XXI se persiga a uno por ser creyente y que esto suceda en 61 países del mundo. Nuestro informe de libertad religiosa es el único que estudia el grado de cumplimiento de este derecho en todos los países del mundo y para todas las religiones. Pese a ser una fundación católica, hacemos este análisis lo más objetivo e imparcial posible, ¿no? En el último año hemos realizado dos grandes campañas de sensibilización y ayuda para apoyar los proyectos en dos países donde la Iglesia Católica, que es a la que estamos asistiendo, ¿no?, está sufriendo. Por ejemplo, es el caso de Nigeria y de Ucrania, ¿no? Hemos tenido dos campañas, ahora estamos en plena campaña de Ucrania, pero la anterior fue por Nigeria. Y hemos conseguido poner a Nigeria en el foco de atención porque es probable que sea uno de los países donde más cristianos mueren por su fe. En diciembre, por ejemplo, fueron asesinadas más de 300 personas ante el silencio de los medios de comunicación. Y la Iglesia allí no deja de atender a las víctimas de este terrorismo. Y ahora, por otro lado, con motivo del segundo aniversario de la guerra de Ucrania, hemos realizado una campaña y han viajado algunos colaboradores al país para comprobar cuáles son las necesidades de la Iglesia ante el zarpazo de la violencia de la guerra. Porque lo que es cierto es que tras 2 años parece que el mundo olvida un poco este conflicto. Exacto. Y nosotros pues queremos no gritar al mundo que no podemos olvidarnos de este país. Hay que pedir por su paz, ¿no?, por la paz en Ucrania, y apoyar a las comunidades ante este dolor, ¿no?, tan grande, ¿no?, de estar sufriendo una guerra después de 2 años, ¿no?
Y Beatriz, desde Menorca, a muchos oyentes que nos estarán escuchando, también quienes vean la entrevista que te hemos hecho para la Hoja Diocesana, pensarán, ¿no?, y pensamos todos, ¿cómo podemos colaborar desde Menorca?, ¿cómo podemos ayudar a la misión de ayuda a la Iglesia necesitada?
Pues primero yo invitaría a todos a visitar nuestra web, a seguirnos en las redes sociales y animarse a suscribirse a recibir nuestros boletines. Nosotros publicamos periódicamente unos boletines donde damos noticias e información actualizada sobre cómo está la Iglesia y los cristianos en diferentes partes del mundo, pero concretamente y especialmente en aquellos lugares donde hay necesidad, discriminación o persecución religiosa, ¿no?, hacia nuestros hermanos en la fe. Y entonces es una buena forma para estar al día de esta realidad y de una Iglesia sufriente en tantos lugares del mundo. Y la primera ayuda que pedimos siempre es la oración, ¿no?, porque sabemos y somos testigos de los innumerables frutos de la oración. Y es lo primero que nos piden las iglesias locales cuando entramos en contacto con ellos, les pedimos que necesitan, lo primero que nos piden es que recemos, ¿no?, para que sean perseverantes, para que recemos por los que sufren, pero también por sus perseguidores. Y por último, pues también siempre es bienvenida cualquier ayuda, ¿no?, la caridad, para poder sostener los cerca de 6.000 proyectos pastorales que llevamos a cabo cada año en países de necesidad y persecución religiosa.
Pues muchas gracias, Beatriz, por darnos a conocer mejor en la misión de ayuda a la Iglesia necesitada y también por ayudarnos a concienciarnos de la importancia de ayudar a tantos hermanos nuestros que están sufriendo persecución en diferentes partes del mundo.
Muchas gracias, Sonia, y gracias también a toda la diócesis de Menorca por el interés en conocer sobre ayuda a la Iglesia necesitada y nuestra labor en favor de los cristianos perseguidos y necesitados.
Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, adiós. Buenos días.
Buenos días.
Seguim ara escoltant més música de Hakuna, Ufoem amb mirades.
La creadora creando, la del Salvador salvando, mirada de la comunión amando, mirada de misericordia, del amor crucificado, mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Mirada de verdad sincera, mirada de rey que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica. Mirada del principio y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y al cegar sana. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Perdóname si cuando miro sin mirar, si estos ojos que me diste no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo, mi Señor, toda divinidad. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad.
I ara posem a vostra disposició l'agenda de cap propers dies. Gala benèfica de Mans Unides,
es farà que el diumenge, dia 14 d'abril, a les 18 hores, a la sala multifuncional del Mercadal. Es faran diferents actuacions musicals. Les entrades es poden adquirir una hora abans a taquilla a l'esplai del Mercadal.
Trobada dels professors de religió.
Divendres 19 d'abril, celebració de Pasqua del professorat de religió a les 17 hores a la parròquia de Sant Cristòfol, es Migjorn Gran.
Taller bàsic de fotos.
Aquest taller es farà el proper dissabte 20 d'abril de les 10:30 a les 13 hores a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Està dirigit a totes les persones vinculades a la vida de l'Església per a millorar les fotos que es fan i es publiquen. Trobareu més informació al full dominical i a la pàgina web del Bisbat de Menorca.
Curs de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil.
Aquest curs està organitzat pels Escoltes de Menorca. Es farà a Mercadal, començarà el 20 d'abril i acabarà el 9 de juny. Trobareu més informació a la pàgina web dels Escoltes de Menorca.
Peregrinació al Toro.
Les parròquies de Santa Maria i la Concepció de Mahó conviden a participar a la peregrinació al Toro, que tindrà lloc dimarts 30 d'abril vespre fins al dimecres 1 de maig al matí. Us podeu apuntar a les parròquies.
A les acabades del programa d'avui dedicam la sessió final d'escoltar i meditar l'Evangeli de Sant Lluc.
En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d'això, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué:
la pau sigui amb vosaltres.
Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué:
per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mirau-me les mans i els peus, són jo mateix. Palpeu-me i mirau bé. Els esperits no tenen cap ni ossos, com veig que jo entenc.
I mentre deia això, els mostrava les mans i el costat. Veient-los sorpresos i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué:
no teniu aquí res per menjar?
Ells li donaren una tallada de peix a la brasa i se'l menjà davant ells. Després els digué:
quan encara eren vosaltres, vos havia dit que havia de complir tot allò que hi ha escrit de mi en el llibre de la llei de Moisès i en els dels profetes i dels salms.
Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les escriptures i els digué:
així ho diuen les escriptures, el Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia i s'havia de predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.
Jesucrist no és un fantasma ni una fantasia. És real. Es manifesta en la vida ordinària. I que hi ha de més quotidià que el menjar, tant de bo compartit. Teresa d'Àvila, mística i incansable dona emprenedora, avançada al seu segle i reconeguda després com a doctora de l'Església, ho va explicar amb eloqüent senzillesa quan va dir: Dios anda entre pucheros. En els fogons del treball, dels maldecaps i alegries de cada dia, si estem atents, podem trobar-hi el ressuscitat. I acollint-lo, ens acompanyarà a transformar-nos, si ens deixam, per construir una societat millor. Aquesta promesa proporciona sentit a molts interrogants humans. Feliços els que han obert els ulls i ho han descobert.
I en la reflexió del tercer diumenge de Pasqua els deim adéu.
Que com Maria siguem un signe d'amor i esperança per a tots.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu!